A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a La Tertúlia. Tornem aquí als estudis després d'aquest cap de setmana i el divendres que estàvem doncs, fora dels estudis per a la tertúlia que la vàrem fer amb Dorflora. Avui tinc dos tertulians que, a més, reparteixen de l'última convidada que vaig fer, per dir-ho així. Omar El Bashiri, benvingut.
Bon dia, Enric, molt bones.
I Antoni Miralles, benvingut.
Moltes gràcies per invitar-me.
Bé, no ho he fet a posta, però mira, però les vostres disponibilitats ha fet que torneu a repetir. Doncs
genial,
mira,
genial.
A vegades tinc dies així, que mira, fa que entre un i l'altre doncs, sou els mateixos.
Coincidències.
Però amb dies diferents.
Justos, coincidència.
Mira, fa pocs dies, o res, ahir o avui, publicaves un article a Salut i Diners i amb això ja n'hi ha prou?
Avui, sí. Avui. Sí.
Avui.
Sí. Mira, és molt clar això, Què vol dir salut? És senzill, No tenir diabetes, no tenir colesterol, tenir la tensió arterial controlada i no patir el cor. Vale, ara ja està, això és salut, Genial. Diners és tenir per cobrir el que és la part bàsica, el lloguer i el menjar. Amb això és un tio genial per fer el que tu vulguis. Realment no hi ha res que t'hi pugui impedir fer alguna cosa, com viatjar o gaudir del moment. Si això no ho tens, si tens diners però no tens salut, de què serveix? O a l'inversa.
Mira, ara et faré una pregunta d'un cantant francès que amb una de les cançons seves que segurament coneixes, que és el Saint-Jean Coleman, que deia «Soc ric d'això, però això no es compra».
Justos. Quanta gent forrada de pasta es mor per un càncer o per una malaltia no tan greu, perquè es mor i no la pot curar. I té molts diners. O gent que té, a l'inversa, molta salut, però no té diners, pues tampoc farà res. Ha d'anar a la part.
El que diu l'Omar, Antoni, és que potser en la societat moderna no valorem que, ostres, m'aixeco el dematí, estic bé, menjo la meva fam, puc cobrir les despeses que tinc i en tinc prou.
El premi d'or és la salut.
Sí.
Tu tens que cuidar, com diu molt bé ell. Jo prenc pastilles per la tensió, prenc pastilles per el colesterol, prenc pastilles pel sucre, a partir d'ahí estic aguantant els tres paràmetres fonamentals.
Que bo, tio! O sigui, ell ja t'ha fet un panorama. Sí.
M'ha fet la meva foto i, hòstia, tia, Omar, has tingut una visió fantàstica. Aquests paràmetres són els que tinc que controlar. A partir d'aquí, pues, vaig fent, però les coses van així, és a dir, si tu tens una bona salut, pots gaudir de les possibilitats que te dona la vida. O bé, doncs tens una atura i tens coses a disfrutar en què no en costen diners, per un costat, la família, l'oci que puguis tenir o qualsevol cosa, i per altra part, no tens que preocupar-te que estigues malalt, no? I que no tingues més complicacions. Però la realitat és així, la salut és el primer. Si a més tens alguna cosa de diners per poder gaudir o has estalviat alguna cosa durant la teva vida laboral per poder gaudir a posteriori, pues, fantàstic. I si no, pues mira, lo important és la salut.
I d'aquí vull entrar la importància de tenir un seguro privat. Això és genial. On sigui, anem a fer un espoll. Jo sóc assegur. M'encanta aquesta companyia. Per meu cas és barata i eficaç. Per què dic això? Perquè pots estar una mica malalt, tenir un seguro a part és un luxe. Entre la casa i el seguro, sóc gratis. Entre els dos, O sigui, val la pena. És important. Invertir en salut és el millor que pots fer. Mai.
Del que diu l'Antoni, jo et faré una resposta que diu ma mare amb 90 anys. Mentre que el problema que tinc amb una pastilla ho solvento, ja em va bé. O sigui que...
Sí.
Escolta, que sembla que no, però si tu pots regular les teves deficiències, entre cometes, per la vida que has tingut, per la vida sedentària que has tingut, per mil coses, no? Perquè tens una mica de pes, de sobrepes. Perquè per cosetes que són, és normal la vida.
Sí, és lògic.
Tu, al final, el que ens agrada, l'únic que podem fer vicis en públic és beure i menjar. En la qual cosa, doncs, n'hi ha gent que aprofitem i estem una mica més rosets. una mica més rosets que una altra. Pues a partir d'ahir, doncs, bueno, doncs, toca anar doncs, una pastilleta per això, una pastilla... I en això, aguantem, que tenim controlats els paràmetres, perfecte. I a partir d'ahir, tres pastilles que et donen la vida. Pues, pues mira, n'hi ha coses molt més greus i si aquesta és l'aposta que tinc que jugar per continuar fent una vida normal i disfrutar la mida de la vida, pues perfecte.
No, això, si govern i les escoles fes propaganda als joves, de mira, cuida't per no prendre pastilla pel cor o per això. Què vol dir això? Fer molt esport, però molt, 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 com més millor. Punto, ja està. I un criu farà judo, taekwondo, rugby, corre, piscina, i t'ho fa encantat. A banda d'això, has de menjar bé. Què vol dir menjar bé? És no menjar molt de greix i molt sucre. Res més. Perquè aquí has de gaudir. És un criatura, dius, ho farà encantat.
Del que dius, has aixecat un tema que és cert que l'obesitat infantil està en alça i la gran problemàtica que hi ha avui dia dintre de les drogues autoritzades i legals és el sucre.
Mm-hmm. Sí. Això sortia a França, una consellera, que deia que no, però a Suïssa, que perquè la gent no prengués McDonald's, havien de posar els impostos. I li van dir, no és millor abaixar l'impost del menjar saludable? Seria més coherent? Perquè la gent perquè menja sucre, perquè el menjar és car. Pues, rebaixa el menjar car. El menjar que sigui més barat. La fruita que sigui més barata. Pues la gent que farà menjar més fruita.
Sí, el de la dieta mediterrània, diguem, la societat moderna se n'ha descuidat una miqueta.
És molt complicat. Aquesta regulació és molt complicada. És a dir, no és un problema de solucionar el preu des maduixes, eh? No és un problema aquest. El problema és que l'hàbit mediterrani, a vegades, quan tens una vida de preses, de anar corregant tot el dia, de no parar a migdia a menjar com cal, que després vas per la nit i tampoc fas un sopar com cal. Tot això el que dona és que estem menjant coses que no es favoreix la bona salut, no favoreix el tenir una dieta mediterrània que després no tingues sobrepès o no tingues pujada de sucre, que és lo habitual en aquestes dietes, no? Però no és fàcil de regular, no és fàcil.
És que
és un problema. Han posat impostos al tema de les begudes sucrats.
Sí.
Vale? Bueno, no n'hi ha baixada. La cervesa cada vegada puja més i la cervesa el 35% és sucre.
Sí,
no pensi la gent que la cervesa això està molt bé, no, el 35% és sucre, estan menjant cereals i els cereals es converteixen en sucre i l'alcohol es converteix en sucre també, així que a partir d'ahir el que pensava que ben cervesa no passava res, doncs sí, ben cervesa estàs menjant sucre, està ben sucre, doncs tot això és molt complicat i això és educació, és formació i és del cole,
començar
que la gent tinga clar que el sucre, el colesterol i la tensió són els enemics número 1 de la salut.
Sí, la mort silenciosa. Tu no te la dones i un valor cardíaco fora, fulminat. El que ha passat, mira, el sucre o el que fos. La diabetes què fa la diabetes? Pots fer perdre la vista o una cama o un braç. T'ho poden tallar. Molt trist, eh?
Sí, però no, el cansanci. Només el cansanci.
Sí, vas.
És a dir, quan tu veus que estàs treballant i jo estic molt cansat.
Sues molt, sí.
Mira-te-ho, que segurament és sucre. Mirament que redueix la ingesta de sucre i segurament no estaràs tan cansat i segurament estaràs millor des del punt de vista de... I per l'altra part, com dius tu, l'esport, l'activitat física és fonamental perquè cremes el sucre, perquè cremes el colesterol, perquè el teu cos està més preparat per aguantar la vida que tenim.
Però per això un crio en el col·le se l'ha ensenyat a fer esport, no com... O sigui, l'esport està guai, ¿vale? Però se l'ha explicat que a part està guai. És un benefici amb el temps, un benefici...
Capitalitzes.
Sí, allà termini. El que tu vulguis, tu, el que vulguis, però fer esport és vital.
Del que dieu, la frase és una miqueta, som el que mengem. Ja, i s'està, amb moltes investigacions, ara s'està parlant de l'Alzheimer, perquè la CONAVA doncs, voldrà doncs, incloure doncs, la malaltia que, doncs, dintre la nova llei que estigui reconegut com discapacitat. Cert que hi ha algunes malalties així que ostres, l'influència de l'alimentació, quina repercussió pot tenir a llarg termini en molts aspectes del cos. Després hi ha una part genètica, no? I poden haver-hi persones més propenses també, no? Això és una altra cosa, però, ostres, dius, els aliments que curen potser també és una cosa que al col·legi o dintre de la societat no se'n parla, no se'n parla prou.
No? I aquí, en part, els metges tenen molt a veure. Un metge dirà, fes molt esport, diu, té la pastilla de punto. Escolta, no, que facis una mica d'esport.
Primer te diu que facis esport.
Una miqueta, però...
El que passa que eres més vago que la jaqueta en guàrdia i llavors et dono una pastilla per compensar. Però el primer que et diu la metge és, escolta, una hora diària a caminar. Si no, pues, forme, si tens possibilitat d'anar al gimnàs, perfecte, perquè faràs tot el cos, no faràs només les cames. D'acord? Però al final és més vago que la jaqueta en guàrdia i al final pues, et dono la pastilla perquè compensa el que no fas. Però el metge es diu la primera feina. Tens que fer més esport i moure't.
Vale, sí, pues, rectifico, perdó. Rectifico.
Bueno, cert que, diguem, la part, diguem, mèdica, sempre hi ha una solució, diguem, fàcil, no?, que és la pastilla, però a vegades, diguem, arribar al mateix destí, tens el camí fàcil o el camí difícil. A partir d'aquí,
tu decideixes. Diguem,
cadascú tria el que vol.
Efectivament.
Però bé.
Tu fas la bici, no?
Bueno, sí.
I tu en la bici pues, cremes el que tens que cremar i fas fet el teu esport i la teva manera de conservar tot el cos. I a partir d'ahí, pues, la gent té que fixar-se en un esport, en una activitat, algo que li doni la possibilitat de mantenir-se en forma. I això el que fa és cremar el sucre, cremar el colesterol i cremar tot i no falten les pastilles de segona volta. Claro, el que no pot fer tampoc el metge és deixar-te que tu continuï pujant el colesterol, no. Continua pujant el sucre, perquè això no, sap que condueix a una mala solució.
Sí.
I té que donar-te pastilla, alguna solució per competir. Però si tu fas esport, si tu fas activitat física i tu vas cremant el que estàs menjant, no tens cap problema.
Al Japó, això ho estan fent de manera estricta. La CAS de Japó, si tu la cintura medeix més d'aquests diàmetres, no et cobreix certes patologies, com per exemple l'obesitat. No te la cobreix, però diuen que és culpa teva. Ens t'obliguen a estar prim. I així amb més coses.
O aleshores et tornes lluitador de sumo i,
sí.
I estàs fora de...
Ah. Sí.
No, però és veritat. És a dir, el que no podem fer és... Ara tenim una societat que estem fent cuidados paliatius perquè no fem el que el toca. Perquè la nostra vida és sedentària, perquè el treball, perquè no tenim temps, perquè... Tenim excuses totes les que vulguis.
Sí, opinio igual.
Al cap i a la fi són excuses.
Opinio igual.
D'acord? Són excuses. Perquè si no te cuides a tu, després difícilment podràs tenir una bona salut i una llarga vida, entre cometes.
Arribar a la situació malalt o sense diners no té sentit. Mal viuràs.
Mal viuràs.
Mal viuràs.
Sí, però els diners pot ser que no siga... culpa teva, per
dir-ho.
Però la salut sí.
Sí.
La salut sí que és responsabilitat teva.
Però vull dir que, va a la part.
Sí.
Va a la part.
Estic completament d'acord, Omar.
Del que dieu, bé, ja la govern ha aprovat la nova, el projecte de llei d'ordenació farmacèutica que tindrà que haver-hi 60 metres i 2.350 habitants en criteris per obrir noves farmàcies, o sigui que el que agafi el camí fàcil per la pastilla tindrà que caminar com a mínim 60 metres més per anar a buscar-la.
És anar una mica aproximant-nos a el que passa en la Unió Europea. És a dir, ara el que no pot ser és que tinguem una avinguda Carlemany, que tinguem dos cases i dos cases no, tinguem una farmàcia. Una perfumeria i una farmàcia és lo tot a l'avinguda Carlemany. Tampoc n'és això. És a dir,
sí, però també es depèn, perquè és pel resident o pel turista. És clar, si tu fas un negoci a l'exterior, quan més millor. Si diguin, pel poble amb una és suficient, però n'hi ha 15, perquè vols vendre. És un comerç. Com ho regules? Com a comerç? Algo essencial? Com fas?
Mira, jo te diré que això que estàs dient tu està molt bé, i el liberalisme està molt bé, tot això està molt bé. Però en França està regulat el número de metres quadrats.
Totalment
d'acord. Per tipus de botiga, i no pots fer muntar una botiga de roba si dintre d'un perímetre determinat n'hi ha tants metres quadrats per cobrir la necessitat.
Sí.
Aquí, Anxa Castilla, tu pots ficar a la botiga que vulguis, on vulguis. I això el que posa en perill moltes vegades són els negocis. Sí. Holanda fue el primer, va a ser el primer país que va a regular, Holanda, que va a regular el número de metros cuadrats per habitant per tipo de comerç. Així que tu, a mi m'agradaria en Amsterdam muntar una farmàcia. Però no, el primer és que vas al comú i demanes al comú com està en metres quadrats de farmàcia? Doncs pues n'hi ha no sé quants pendents, no sé quant de més,
no pots fer
i no pots fer res.
Sí.
I així el que garanteixis també és que el que tinga la farmàcia o el que tinga la botiga
no poses
en perill i no tingues un 50% de tancaments durant el primer any d'obertura de noves botigues perquè no són capaços de fer-la funcionar per la competència, perquè no han fet estudi de mercats, perquè no s'han professionalitzat, perquè han fet una fugida endavant per muntar un negoci que endavant són incapaços de continuar en ell o de fer-lo fer atractiu i rendible. Però per algun lloc n'hi ha que començar. És a dir, n'hi ha que regular d'alguna manera i si nosaltres, el comerç, l'empresari no és capaç de regular-ho per si mateix, però al final l'administració és la que regula per mantenir un nivell de negoci, un nivell de botigues que no sigui un problema, perquè, clar, cada vegada que tenen una botiga són gent que queda sense cobrar, sí. Gent que tires al carrer,
sí.
Gent que no cobra el lloguer durant tants dies perquè s'ha quedat sense cobrar el pagar el lloguer, el llogater. No pots llogar fins a que no acabi el judici o el que sigui. És un cúmul de problemes que al final diu, escolta, igual val la pena regular abans i no tenir aquesta mena de follons cada vegada que té un comerç. I n'hi ha que tenir en compte que, primer, els comerços normal, el 50% tanquen el primer any.
Sí.
I el 80% en el segon. Vale. 80% dels negocis de punt de venda que s'obren tanquen el segon.
Però llavors també ho han de fer amb els bars. Hi ha moltíssim bars pegats bueno, un a l'altre.
Exactament igual.
S'ha de comptar amb això.
Exactament igual. És que ara, quan jo treballava en Espanya, la normal era quan la gent se quedava en treball muntar una fruteria.
Sí.
Una fruteria o un bar. Perquè era, no tenies... No fa falta molt de coneixement per servir la cervesa i per mantenir un bar. No falta molt de coneixement perquè un bar fruta en el mercat majorista i després vendre a la botiga. Però al final tanquen. 2 anys. Tanquen.
Sí.
Perquè no sabem, perquè no coneixen, perquè no tenen la professionalitat que té que tenir la gent. Perquè muntar un negoci no és obrir una porta. És tenir els coneixements suficients i la base fonamental d'empresari per fer-ho funcionar.
Tu pots ser un bon empleat, però un mal empresari.
Estic d'acord.
O a la inversa.
Completament d'acord, perquè no és el mateix.
No, res a veure.
Tu ser un empleat és arribar a l'hora, fer la teva feina i anar-te'n, d'acord? I l'empresari té moltes més coses que desenvolupar que si el plan de màrqueting, el plan de promoció, el sortit que tingues a la botiga, la posició, el
gestionar l'enllumenat...
Són moltes més coses i això de ser empleat no s'aprèn.
No. Com a empleat no hi ha estrès.
No, i no te preocupa. El plan de màrqueting o el pla promocional no te preocupa, ja ho farà el propietari.
Sí, sí.
Del que dius, bé, fa pocs dies l'empresa familiar andorrana doncs, feia una conferència i deia que doncs, sobreviure a la segona generació les empreses familiars. Dius, clar, el que han fet els pares o els avis, per dir-ho així, els fills bé, venen els nets o venen els fills, deien que només hi havia un 30,95% d'empreses del país que són de segona generació.
Mira, jo vaig treballar 8 anys, molta sort, amb Juan Roig, que és el president de Mercadona, ¿vale? I era el meu cap, i n'hi havia 50 botigues, i ell era el que jo tenia relació amb ell, i ell deia el mateix sempre, és la cultura de l'esforç. No et penses que això és fàcil, i no et penses que això és gratuït, n'hi ha que treballar. I n'hi ha que entrar a l'hora, n'hi ha que treballar moltes hores, fer les coses ben fetes, i al final tot això... es converteix en un bon negoci. Claro, quan tu eres el fill que has tingut, has arribat o no has arribat a la botiga mai, o no has tingut que treballar a la botiga, o consideres que treballar a la botiga era un castig que te feia el iaio o el pare per treballar quan els teus amics estaven de festa i estaven de cachondeo per ahí. Llavors, el que la gent va és a lo fàcil. No, jo no vull treballar. Jo no vull estar lligat com un pare o com el meu iaio. Jo no vull estar en aquesta solució, jo seré metge o seré el que tu vulguis, però jo treballar al negoci familiar, per què? Perquè ho han fet d'alguna manera, han interpretat treballar el negoci com un càstig. Han treballat com si fos anar allà a la botiga o anar al negoci a patir. I clar, no es dona compte de que el negoci se fan així, treballant, fent les coses bé i durant, con una constància permanent. No es serveix una setmana a pegar-te una pallissa, no. És dilluns, dimarts, maig, juny, juliol. I és molta constància i això la gent jove no ho sap interpretar. Vol ser youtuber o vol ser funcionari? Que és la pregunta que fan tots. Quan vas a l'escola i dius, tu què vols ser de gran? I jo, funcionari. Quan tu, una societat com la nostra, diu i demanes al col·legi a Sant Mengol, demanes tu què vols ser? Jo veu funcionari. O bomber o policia. Dius, hòstia, estic en una societat que està directament encaramada a estrellar-se perquè no hi ha gent que diga, no, jo vull muntar empresa, jo faré un projecte, jo faré... No, aquesta inquietud la gent jove no té.
Això no ho veig, veus? Jo, fins a poc, anàvem a les col·les i preguntava això. Hi ha molts jovens empresaris, molts jovens advocats. Jo vull ser ric, vull ser advocat o metge. Molt que ho deia. També em deien, vull ser notaris, que a Andorra n'hi ha pocs. Jo això no ho veig, jo vull ser l'inversa. Jo veig que el jovent vol ser emprenedor. Però molt, molt.
Ara, del que dius, aquest jovent, generació Z o generació millennial, potser s'equivoquen de sector, dius, perquè si tots volen ser advocats, tots volen ser metges, el que serà lampista es forrarà, el que serà, sí, diguem, sabater es forrarà, el que serà rellotger es forrarà també, electricista també.
Mira, aquest article que el mes que ve, que es diu el problema del viejismo, serà en espanyol, es diu viejismo. Quan la gent, quan ja ets a partir de 50 anys, ningú et vol a la feina. Només si ets de la obra et volen, però fora de la obra, a partir d'aquest estat, no, ningú et vol contractar, perquè ets vell. I això és un problema social mundial, eh? Siguis advocat, metge, que siguis. Per la feina, ningú et vol tornar a contractar.
Ara, del que dius, et contesto, eh? Per un article que vaig veure, justament en Societat Francesa, que, segons quin sector, no tots, però fora el de l'obra, la gent de 50 cap amunt està buscadíssima a França per l'inversa, ja tenen l'experiència. No tenen canalla petita a càrrec. Ostres, que tinc a marxar, que tinc el nen, que no sé quantos. Encara
no
tenen,
falta, no falta
encara
mai.
Tenen anys, doncs, de coneixement i de, diguem, rendibilitat, per dir, no és una paraula que m'agrada, però és sí, la realitat. Sí, sí, sí. I d'aportació a l'empresa. I què passa? Que les noves generacions, Z, millennials, en diuen la generació de la renúncia. Que si no els hi va bé, no diuen res, foten el camp i se'n van.
I dona igual. Sí, sí, no, és exactament així. És a dir, n'hi ha que primar l'experiència. Jo, n'hi ha moltes societats que ara estan vivint un retorn al passat perquè busquen la gent que no té compromisos des del punt de vista familiar, molt important, muller, fills, complicacions d'aquest tipus, i l'altra part té coneixement suficient i té experiència suficient per fer molt bé la feina determinada. El que passa és que n'hi ha que trobar l'equilibri, que no sigui només un país, o que sigui una... perquè al final el que busquem tots és que feina ben feta. Tu quan vas a un restaurant i et trobes gent gran, dius, hòstia, això funciona. Per què? Serveixen perfectament, et porten, sé que el cafè, t'atenen, atenció, t'escolten quan parles, estan pendent de tu, estan en el cap alçat a veure si algú maneja la... Tu vas això, en una gent jove, en gent incorporada, i es passes 10 minuts en la taula i no t'ho mira ningú. I això també està passant que la gent comença a trobar aquesta eficiència. El problema no és aquest. Jo penso que és que tenim oficis que estan, d'alguna manera, infravalorats. Un reposador, un charcutero, que ara està en la publicitat de Campofrío. Jo, mamà, jo vull ser charcuter. D'acord? Pues aquest és l'esprit. El charcuter és un lloc de treball fantàstic per treballar i per desenvolupar-se. I tallar el pernil i fer les coses com cal en el tema de la charcuteria és magnífic i serà magnífic aquí 10 anys. Perquè tu quan arribes un tio que te talla bé el pernil i te fa i t'atén i sap el que és un formatge i t'explica i això ho valores molt quan vas a comprar, D'acord? Doncs pues aquí és, mamà, jo vull ser xacuter. Pues molt bé. Doncs pues n'hi ha que fer xacuter i carnisser i pescater i n'hi ha que trobar, dignificar el lloc de treball i que no siga el menys valorat, el menys pagat i el menys, d'alguna manera, dignificat per part de la societat.
Això no passarà perquè socialment tu vols una feina per estadística, no? Que paguin més. I aquesta que dius tu està mal pagada. O sigui, la gent no la vol. És, segura, no sé, comptable està ben pagat. Administratiu, no. Però és depèn del que vulguis tu. És com la neteja. És importantíssima, però cobren el base. No cobren més. I és importantíssima netejar la casa, però es paguen poc. Però és una feina que, diguéssim, està, que, tu, que sigui, diguéssim, la pots fer. És aquesta la feta de demanda. És la que és la... el teu valor afegit a la feina. Un metge cobra sempre molt més que un infermer, però té més estudis i més. És inevitable, segur. Perquè és igual, llavors no pots comparar-ho.
Però pot ser que sigues enginyer i estigues sense treball.
Sí, ja ho sé, totalment cert.
I pot ser que un xarcuter cobri igual que un metge, eh?
O sí, més.
Sí, però, o més. Sí, sí, o segur més. Que sí, però n'hi ha pocs.
N'hi ha pocs. I un bon carnisser, igual o més. I un sí. Bon pescater, igual sí, o més. Sí, cuidado.
N'hi ha pocs.
Bueno, però és que n'hi ha pocs perquè no hi ha. És que no hi ha. És que tu demanes ahir una demanda de gent per treballar. Charcuters, o carnissers, o peixaters.
És que avui es compren molt.
Avui n'hi ha, avui. Al diari, segur que n'hi ha 4 o 5 o 6 demandes d'aquest tipus. De...
Sí, però avui la casa es compren molt envasada. La gent va a lo pràctic. És que és...
Sí, però
ve
algú de que posar dintre d'aquest envàs, eh?
Segur que sí, però s'ho fa màquines.
No, però allà jo vull com tallar la carn. I ni jo vull veure com tallar el pernil.
Sí.
I jo vull veure sí, com fan les
que
coses.
Sí, estic d'acord amb tu.
Que tu pots anar a Lidl i tens tot envasat,
sí.
O a l'Aldi, perfecte. Però si no hi ha problema.
Però
n'hi ha un munt de gent
sí,
que té alguna més de recursos
sí.
I diu, no, jo vull veure com tallar
sí,
la carn.
Sí, però estadística... va a la inversa, va cap a lo que estoy diciendo envasat, per estadística, ¿vale? Com es ven,
per no.
Per diners
no.
O per comunitat.
Per preu.
Sí, ja ho sé, però sí.
Bueno, però per preu, no sé si et portaré al contrari, però jo a vegades he mirat el preu del producte envasat i el preu del producte al tall, a vegades és més econòmic el tall que no pas
claro,
envasat, eh?
Claro, perquè l'envasat del plàstic, té moltes coses, clar, no té el gas este que manté el producte... I a vegades, no a vegades, moltes vegades el tall és més barat.
I el producte a vegades és superior, també.
Sí.
A mi m'agrada més el fresc, a mi m'agrada més que el tallen, que tenia una bandeja, a mi. Però jo he treballat tota la vida en el sector, i jo ja sé com va la cosa d'un costat i de l'altre. I a mi m'agrada més anar i demanar-li carnisser o demanar-li al... Tu li dius a la meva filla, tu li dones el pernil, el pernil talladet, tu vulguis, en aquell de la bandeja, talles en com si fora de tallar de mà, pimba, i le poses el tallar de mà i le poses i minxa d'un altre i dius, este no és. Aquí m'agrada, és este que l'has tallat a ganivet i aquest és el que m'agrada.
Això és educació, eh?
Pues així, és educació. Al final és l'estat, el que tu t'han educat, però en ma casa fer així, però jo no imagino també que la gent tampoc moltes vegades pues, té que ajustar l'economia i comprar un sobre de pernil a un euro. Pues, claro, després penses que és pernil, és carn.
Mira, tornem al sucre. Perquè avui dia, ja tanco el sucre, perquè avui dia el menjar barat porta sucre, perquè el sucre, vull dir, si no, com es diu, és un, bon, és un conservador molt barat. Això tot porta sucre.
I és un rellevant de gust.
I tot, sí, però el llegum se'n vol porten sucre.
Ara, parlant d'economia complicada i que, bé, l'encariment de la vida, més conflictes i tal, dius, si el producte envasat amb els costos que genera, a part dels residus, i el producte fresc, el tall, ho tens al mateix preu o més econòmic, et pot compensar més, si vols estalviar, d'anar a tallar-ho o que t'ho facin al tall, que no pas que comprar un envasat.
Totalment, sí. Però la gent ja, pensa que va a l'inversa, que és més barato ja, l'envasat.
I aprofita la promoció. Perquè, clar, aquí està, no juguen només. Aprofita la promoció i aprofites què és el que més convé a cada moment. No fa falta que arribi molt la nevera. Quan més buida tinc a la nevera, més estalvies. I és un tema que es costa molt...
Perdó, com has dit?
Quan més buida està la nevera, més estalvies.
En serio?
Sí.
No, clar, tu, perquè no tires.
Tu compres al dia.
Ah, val.
I menges al dia.
No llences.
I fas el dia. I com és el dia, i aprofites l'oferta i la promoció del dia, i menges al dia, i això, això és més barat.
Aquesta és molt bona, això ho sabia, veus?
Ah, pues sí, això és més barat.
Ho faré, m'ha agradat aquesta.
Vale. Sí, el mite de la compra de més, no...
No.
Vale.
Bueno, sobre aquests bons consells anirem a publicitat i tornem a trobar l'Antoni Miralles i Omar el Baixim nosaltres aquí a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Vols conèixer com construir el teu futur financer? Aprèn a crear una cartera adaptada al context actual. Creant Crèdit Andorrà presenta el quart cicle d'educació financera amb la conferència Invertir sempre és una opció. Claus per crear una cartera en temps d'incertesa. Dimarts 2 de juny a les 7 del vespre a l'edifici Creant amb Ignacio Fonseca i Estel Sardà de gestió d'actius de Creant. Assistència presencial o online. Inscriu-te al web i a les xarxes socials de Creant Crèdit Andorrà.
Celebra amb nosaltres el 13è aniversari de Supermercat Super 1. Fins al 10 de juny, vine i gaudeix de centenars de productes a preus increïbles amb un 50% la segona unitat i amb grans descomptes amb la targeta Fidelia. A més, a Super 1, la teva compra sempre té premi amb la ruleta Super 1. Toca segur! Recorda, fins al 10 de juny, 13è aniversari del Supermercat Super 1. El supermercat dels més exigents.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb Omar el Baixil i Antoni Miralles després d'aquests molt bons consells de compra i de com gestionar la nevera per l'Antoni. Bé, una cosa que parlàvem de mà d'obra. Bé, hi ha una nova quota de 9 mesos per als temporers, però clar, doncs el company i amic el Marcelo Ponce d'Argentinos Andorra deia que ostres, aquest encaix administratiu hi ha una mancança i incorporar mà d'obra estable a Andorra continua generant tensions, és un primer pas, però no és senzill. Aleshores, això d'ara, amb tot el tema entre èxit, amb tot el tema doncs, de les noves disposicions aduaneres per al flux migratori, més el contracte, la contractació en origen i tot això fa que, no dic que s'està posant cada vegada més complicat, però complicat tenir mà d'obra a Andorra. I la temporada d'estiu encara no ha començat.
Però s'hem de mirar la part positiva. Com falta gent, s'ha de pagar més. El temporer que estigui ara cobrarà més encara. És la part bona que té, que com a empleat cobraràs més diners. Llavors s'ha de parar aquí. Que em pagaràs més, de meravella. I ja està, i espera que passin els dies.
Sí, generar l'oferta i demanda i que rifin... Tornem una miqueta als anys 2000, no? Que les empreses rifaven una miqueta els treballadors. Hi havia una rotació.
I el problema era per als senyors se n'anava la gent.
Claro, pues,
ahir parlàvem d'aquest tema i parlàvem d'un tema en uns companys i jo et deia sempre el mateix. A dir, mira, tu no tens... El salari és molt important.
Ho és.
Però és molt important també el salari emocional.
D'acord.
L'atenció. El sí. Cuidado que tingues en la gent que tinga el teu
carrer. Primer... que es paguin bé. Per aquí va tota la resta. Estic amb tu.
Sí, perquè el salari emocional és molt important. El que te cuiden, el que tinguis un problema i t'estiguen apoyant l'empresa en el problema que tingues. El que estigui pendent de tu, el que te forme i es preocupi que siguis millor cada dia.
Uh-huh.
I això és molt important moltes vegades. I la gent, si només pensa en salari i només pensa en sou, pues al final de la correguda, per 100 euros més, estan en front treballant. El que tens que pensar és què coses li aportes
a, sí, aquest, però, a aquest personal. Però quan tu ja guanyes... Sí, per començar, si ja guanyes bé per viure tranquil·lament, sigui amb tu. Però si guanyes poc per viure, no t'ho compro. Has de guanyar un bon sou. Dic, més o mínim, Andorra ara mateix està prou bé, però no arriba. Llavors, què s'ha de fer? A posar-lo molt
Omar,
complicat.
Tenim un problema molt greu. El client no vol pagar. El client no vol pagar. I paga en Amazon i compra en Amazon... Encara que no li expliquen res,
sí.
I el tio que està en la botiga electrònica, que s'ha de tenir que apres el telèfon, el Mac, sí. El no sé què, la càmera de fotos, tot això, no, tu al final de la correguda compres a Amazon perquè és 100 euros, 50 euros més barato,
sí.
I això és el primer pas per enfonsar el comerç.
Sí.
I el primer pas per pagar menys a la gent que està. En Amazon, en 1.200 euros, està tothom treballant.
Sí.
Està tothom en el magatzem treballant, i això el que és que comprem no es donen compte que estem invertint en un futur de comerç que siga ruïnós, perquè el que no pot ser és competir en Amazon o competir en la gent d'internet pagant-li molt bé a la gent perquè sigui molt bona, perquè sigui molt ben parada, perquè sigui un professional de la seva professió. I aquest és un problema que tenim molt greu en la societat. És a dir, avui l'online està sacrificant el salari de la gent que treballa al comerç.
Sí,
perquè no el valora. Perquè tu vas allí i t'expliquen l'iPhone i funciona així i no sé què. Hòstia, molt bé, jo m'ho pensaré. Com diuen els francesos, je vais réfléchir. I se van réfléchir i se compren Amazon.
Sí.
Després que l'ha explicat el tio i que s'ha entès, sap, hasta de vores, aprenent-se què collons fa el mòbil, i al final de corregut te'n vas a comprar. Això és el principi del final del comerç del retail. I aquest és un problema molt greu, molt, molt, molt més greu de lo que es pensem. Perquè al final estem lluitant per una societat que la gent que estigui al comerç, al restauració, on sigui, tenga un bon salari. El bon salari, al final, és coneixement, experiència, bon tracte i tot el que està envoltant d'aquesta venda. Però si després tu l'únic que tens en compte és el preu i te ho compres en Amazon o una plataforma d'internet, estàs matant d'una manera o una altra, estàs matant el comerç. Estan matant el comerç de proximitat.
Sí, però tu com a comprador client, que busques que sigui barato, i bo, és inevitable això, és inevitable.
Per això, després com tens que pagar tu des del punt de vista de comerç, com defensa
no pots, el comerç, la cadena, no pots.
Ara, del que deies per a plataformes així tipus Amazon, també els ha passat una cosa avui dia, que degut a la intel·ligència artificial i a les seves millores, no sé quants acomiadaments tenen previstos, però són milers, eh?
Claro, perquè el que necessita al final són preparadors. Preparadors de cert nivell, perquè l'automatització el que fa és que els robots facin el picking. Si tu no has vist mai un magatzem de lo que és de retail, un magatzem de retail, avui, el 60 o 70% de la mercaderia que es mou en robots.
Sí.
60 o 70. Llet, cafè, detergent, tot això. Les grans plataformes, Mercadona, Carrefour, Alcampo, totes les grans plataformes es mouen robots. Vol dir que n'hi ha gent, n'hi ha poca. Però és que cada vegada seran menys. I ara els robots ja fan... Jo vaig veure en la fàbrica de Ray-Ban, Cada ullera, el robot feia el picking ullera a ullera i preparava l'envio en un codi barre, feia la caixa i te ho enviaven directament sense intervenció de ningú. Pues això, a partir d'ahí, tot el tema de la logística es farà cada vegada més barata i Amazon anirà automatitzant-se i reduint el nombre de persones. Però és que el comerç... Quan vagis tu a un comerç i demanes, escolta, què és el que fa aquest iPhone? I no sé, ahí té les instruccions. Busca internet, busca el número de tal i llegeixes el que tu vull o veig un vídeo o ahí tens un vídeo en la paret que dius iPhone 17 i el vídeo t'explicarà tot el que fa en un vídeo, no una persona. Perquè el que vol al final el client és pagar menys.
Sí, totalment cert. Però això també té a veure... la inflació, tu tot cada més car, el teu sou no t'arriba a viure dignament, pues te vas a lo barato. És un bucle, és un cercle inevitable.
El que estaves abordant com tema, Antoni, és, bé, Andorra, clar, la realització del país i el creixement del país ha sigut molt per al comerç durant molts anys. Ara, doncs, ja fa uns quants anys s'està parlant d'aquesta diversificació econòmica, aquest valor afegit que podem tenir al país, com sortim una miqueta d'aquest tren que tenim d'aquest comerç clàssic, per dir-ho així, i el cap de govern, el senyor Espot, va tenir una reunió amb gent de Canàries per aquesta diversificació, perquè Canàries també estan ells subeditats a turisme, sol, platja i algunes compres també per la fiscalitat, que és diferent, i ja està. Són models amb certes similituds, però no completament equivalents.
I nosaltres tenim molta sort, perquè quan vens de vacances i vens de festa, la butxaca la tens més lleugera. No és tan reflexiva la compra. No és això que tinc, no, tu arribes, arriba una botiga, hòstia, però està més barat això, està més, i aprofitis i compres, perquè quan estàs de festa i quan estàs de viatge i quan estàs de turisme, pues, la butxaca està més lleugera.
Sí.
I si a més tens una diferència de preu que d'alguna manera emocionalment compensa que he comprat barato i he comprat molt bé, que és el que te portes tu al final,
sí,
quan,
ui,
vas,
sí,
quan vas de tornada, pues, m'has estalviat en el combustible, m'ha estalviat en no sé què, i al final ha fet un bon viatge, m'ho ha passat bé, m'ha estalviat i el que ha comprat m'ha estalviat, mm-hmm, alguna cosa. I tenim una posició fantàstica per a aquest tipus de comerç, d'acord? Pel que viu aquí, doncs no és igual, perquè viu aquí, té unes diferències, i al final compara preus en un lloc o l'altre, si fas el tax free, si no sé quantos, i és molt, molt complicat per la gent que viu aquí. Però d'una manera o altra, no és fàcil, no és fàcil trobar i solucions pel comerç, perquè al final la diferència de preu cada vegada és més minsa, cada vegada més petita.
Hi ha una cosa que jo veig molt, que jo viatjo per tot el món, Andorra, el menjar és barato. Si compares menys amb Mercadona, que això és una cosa a part,
sí.
Això és a part, Mercadona no compta, això és a part. Tot és, Andorra, tot és barato. La fruita Andorra no és tan cara. La llet no és tan cara.
El producte sec no és.
No, no. Anar a fer un cafè d'un bar no és tan car com fora. Però sobretot sabem sortir fora i comparar de manera objectiva. Aquí estem molt bé. Aquí no és tot tan car.
Ei, si vas, tu vas de vacances i te vas a Màlaga i demanes una cervesa i el doble que costa aquí.
Claro.
Yes. I estàs igual de vacances i està de festa,
claro,
igual.
Claro. També s'ha de mirar.
Que sí, que sí.
En Andorra hi ha bars i bars. Ves el més barato, això, no el més car.
Per això tenim una alternativa.
Compara llocs.
Perquè està de moda a Andorra. Per tot això. Perquè al final una cervesa costa 1,40 euros o 1,50 euros.
I fer la compra, pues, a un lloc no, i a un lloc sí. Pues ves vigilant, o la car,
vigila. I si vas a vigila. La màquina 1,20 d'oferta, de promoció.
Clar, no, en sèrio, has d'anar mirant.
Que sí, que sí, que sí. Que
a Andorra,
sí.
Jo trobo que no és car.
Nosaltres estem de moda per això. Nosaltres ara mateix, Andorra, està de moda de cara al visitant per això. Perquè un cafè, quan passes la frontera, són 3,50.
És caríssim.
I quan demanes una cervesa, està entre 5 i 6 euros.
Un cafè a Barcelona.
I aquí continua en euro i mig, 1,20 euros, si en la marginada.
Dius, perdona, estic a les Rambles o estic...
Sí.
Estic a les Rambles o estic en l'aeroport? Perquè m'he confús. És caríssim.
Sí,
és caríssim.
Sí. Home, no tens més que aparcar.
Queda ruïna aparcar fora Andorra. Aparques
en Barcelona i ja prepara, que serà més car que el dinar.
No, o Toulouse. Caríssim aparcar.
Per això t'ho dic, que estan de moda, és barat. Aquí comprar uns 50 o 2 euros de pàrquing, això és lo normal.
Aquí a Andorra.
I vas per ahí i no és el mateix.
Aquí tret el lloguer, que està caríssim, sí. L'altre està molt bé.
El problema que tenim és la vivenda.
El lloguer, però l'altre està bé de preu. Els metges, medicaments, el bar, fer la compra, no és tan car. No ho és.
Parlàveu de pàrquing. Bé, aquest cap de setmana doncs, hem tingut
un artista
que doncs, ha forçat la barra del Parc Central per sortir del parlament i sortir sense pagar i donar-se a la fuga. Dius,
hi ha gent per tot.
Déu-n'hi-do. Dius,
no és la primera vegada que passa.
És artista, hi ha gent per tot.
En el 2000, quan jo estava treballant en el 2000, costava 1,60 euros l'hora. 1,60 euros. I encara hi havia algun burro francès que trencava la barrera, que tenia la càmera i després trobava tot el que tu vulguis, però al final, tio, n'hi ha que ser molt burro.
N'hi ha que ser molt burro, tio.
N'hi ha que ser molt burro. A 1,60 l'hora, home.
N'hi ha que ser molt burro,
tio. Tot el dia aparcat costava 20 euros. Que no és que tingués que... I el tio se va i trenca la barrera i ja tenim el folló. Pues la barrera, el no sé què...
Hi ha gent per tot.
N'hi ha gent per tot. Però de totes maneres, n'hi ha gent a tot arreu. Però com dius tu, com diu Omar, estem de moda i és barat.
Andorra és barato.
I tu tens... A migdia, 15 euros, tens menús a tot arreu.
En camp, per tres i tot.
A tot arreu. Sí, ahir, al costat del comú. I tens un bon dinar.
Jo aquest dia vaig anar a dinar a Pienès. Un bufet, només 25 euros, cafè i bufet inclús. Menjar que jo volgués, per aquest preu, per tant en tant. No és car, ostres.
No,
cada dia, per tant en tant, per aquest preu, menjar, fer que no puguis més, jo.
No, però
mal de panxa, mal de panxa.
N'hi ha 30 restaurants a 200 metres de Pirinès que estaran per sota dels 20.
Per això,
en canvi, no, que pots anar, potser no cada dia, però tant en tant sí, esmorzar fora, que no és tan car. Si mides a on, no és tan car. També has de mirar. Has de mirar quin barbes. Hi ha caríssims. Però la mitja és bona.
Tu vols qualitat. Per una part, demanem una bona restauració. Bons restaurants, que estem a l'alçada del Carignano i de la família del Carignano.
Sí.
I això també ho tenim.
Claro.
Claro, que no podem demanar tampoc a aquest nivell a 13 pessetes. No?
Has de mirar.
N'hi ha que tenir de tot.
Has de mirar quan guanyes i quan vols gastar. Però Andorra hi ha per tot. Hi ha per bocata i per la carta, tu mateix.
Tu vas a almorçar cervesa i no sé què per 7 euros.
Si vols, sí.
No, jo...
Per això, si vols, sí. Claro.
Cada dia per 7 euros o 8 euros i almorzo tots els dies. I per, a part d'això, si vols més... Home, si vols més traca, més traca.
Clar, tu mateix. Per això que pots decidir pagar un tallat a 1,50 o a 3,50 tu mateix. Tenim, per on vagis.
Tenim que oferir com país aquest ventall.
Sí.
El que no tinguem diners, que tinguem possibilitats de menjar i que no sigui molt car, i el que tinguem diners, que vinga i que tinga una restauració de categoria
i
en una solució de categoria per la gent per menjar. I això també tenim.
Sí, com a turista aquí pots tenir el barato i el car, tu mateix.
Jo estic d'acord.
Llavors, estàs un país, jo que ets molt comparo. Fantàstic.
Un país sí, per tots.
Justos.
Aquesta és la solució.
Fins i tot per Miguel Bosé, que es va instal·lar al país. O sigui,
molt bé.
Sí, Miguel Bosé.
Tenc
sí,
la meva edat, perfecte. A sí, mi senyor. És fenomenal.
Que paguin impostos i fora. De fàbula.
Bueno, que gasti diners.
Clar, farà.
Que no paguen només impostos, que paguen els diners. Que aquí el que han vingut és que vinguin a gastar diners. Escolta, aquí
ho farà.
Contribuir a la riquesa del país. Quan més contribueix a la gent a la riquesa del país, millor per tots.
Aquest home ha llogat un pis, diuen que per 2.000 euros. Aquest propietari pagarà més impostos. Perfecte. Aquí tots guanyem. Tots guanyem.
L'únic que no guanya és que cobra 1.200 euros perquè després no troba espais barats per dormir.
És un tema a part. És un tema a part.
És un tema que n'hi ha que treballar paral·lelament perquè també necessitem aquell pis baratet per la gent
sí,
que
treballa. No és culpa del risc que posi el preu.
Aquí no culpo i li sembla ningú. És una... dir, el risc tenen el seu paper i mentre vinguin a portar diners
perfecte.
Gasten aquí, estalvien aquí i aporten riquesa al país, benvinguts.
Justos.
Certament. Però, i per altra part, cuidem aquesta gent que té que venir a servir a aquesta gent, a servir-li el cafè i a servir-li el menjar, perquè també tinga possibilitats d'estar
en un
pis baratet, sí, acondicionat al preu o al salari que cobre,
sí,
de manera que estiguem tots contents.
Com fa 5 anys, perfecte.
Tots contents, sí.
Perfecte.
Tu que ets l'Aura Dià, ara... d'origen no, ho deixo de cantó. Bé, una cosa que segurament i per aficionat a la foto també tens que estar més que al corrent i contentíssim, World Press Photo, Sant Julià del 10 al 30 de juny, bueno, exposicions fotogràfiques d'Andorra n'hi ha hagut algunes, podríem dir que aquesta és la de més rebombori de totes.
Com aquesta no, com aquesta és, jo penso que és l'exposició més important que ha viscut Andorra en tota la seva història referent al tema d'art i fotografia. El World Press representa les millors fotos del món i estan aquí 20 dies. Estan 20 dies, una oportunitat única. És veritat que n'hi ha un grup de països que també tenen aquesta exposició, però per primera vegada es fa Andorra. I serà per la gent que li agrada la foto, la gent que li agrada l'art, la gent que li agrada veure el que està passant al món reflexat en fotografies, és una oportunitat única. Jo faig una, com diuen el poble, faig una crida que la gent vinga a l'Hotel Pol a veure l'exposició perquè és magnífica. Jo he vist una pre exposició i la realitat és que n'hi ha fotos increïbles. I no només la foto en si, sinó el moment que està representant i reflexant aquella foto en aquest moment. Perquè són moments delicats, són moments de guerra, són moments de coses que han passat al món i que estan reflexades en una foto de manera única i particular. I això és molt important.
Del que dius, no sé si tu hi has anat, a Perpinyà fa molts anys que es fa una exposició que es diu Visita Polimasa, al setembre, bueno, la mida de la ciutat també és molt diferent, hi ha molts més espais, també es podia posar a la part o encara per sobre, diem per la qualitat i el contingut?
No, jo penso que aquesta és una exposició d'aquells que diuen única, és a dir, molt per sobre de qualsevol exposició que es faci al món de fotografia. És a dir, aquesta és els Oscars, per dir-ho d'una manera, els Oscars de fotografia de tot el món. I moltes vegades n'hi ha exposicions molt bones en ciutats, Barcelona, en Toulouse, molt bons de fotografia, i inclús que venen fotògrafs a exposar en un moment determinat. Aquesta és que diu, escolta, no te pots perdre aquesta exposició, perquè este és els Oscars de la foto.
Sí, o sigui, ha acabat el Festival de Canes, per dir-ho d'una manera, diguem, això aquí tenim un equivalent del festival, però en fotografia d'aquí uns dies.
Efectivament.
Jo em quedo, i per acabar el programa, amb lo de Steve McCurry quan va fer la foto d'aquella noia afgana.
Ah, sí.
És una miqueta, doncs, la mateixa temàtica, no? Una foto, un moment, de més o menys acció pot ser també, però també pot ser una foto fixa d'una cosa molt rellevant, perquè, clar, quan parlem de lo que passa al món, sempre penses conflictes, penses drames, penses... No, poden ser moltes coses.
N'hi ha retratos, n'hi ha conflictes, n'hi ha... espais de felicitat, n'hi ha espais de guerra, n'hi ha una representació en general de tot el que passa al món, i en el món no tot és dolent.
Opino com tu, el món hi ha de tot i hi ha més bo que dolent.
Efectivament. El que passa és que és
lo bo no ven.
No ven tant. És a dir, lo dolent és quan mirem aquella, pues, que ha passat, l'accident de l'avió, ens agrada a tots ahí estar ahí. Pues no, n'hi ha moltes més.
Barcelona, se'n parla molt, però de bo gens, i és una ciutat bonica, neta i segura, i se'n parla tot el contrari. No, estadísticament és segura Barcelona, i parlen pestes, no així.
Hi ha tot per fer un món, com es diu.
Sí, sí. Mira, te vaig dir una cosa. Avui ha tingut una carta de la FIAP, la Federació Internacional de Fotos, que fan una exposició a Mallorca, i han fet una recopilació de fotos del món, de totes les federacions del món, i Andorra està present.
Ara, que guai.
I en una foto meva.
Encara millor.
Anna Mallorca o publicar-la. Antoni Miralles, moltes gràcies per venir avui, i bueno, a fer-te casa, anar a veure aquesta exposició.
Sí, no, de veritat, no la perdeu.
Omar Elbaixiri, també, moltes gràcies per venir avui.
A tu, Enric, un plaer.
Bueno, a fer fotos, també, ja que viatges tant pel món, qui sap. O
sigui, aprofita, tens fotos i porta-les.
Exacte, potser tens un do amagat, eh? No sap mai. Nosaltres ens acomiadem, ens tornem a trobar demà aquí per al Tertúlia. Gràcies.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat. Well, it's a group thing. It's got a funky swing. Well, it's a group thing, a group thing. My friend.